Temporada 2, episodi 17. Take your mark. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Avui, amb el Marc Borràs, el Miquel Blanchard i amb la Clàudia Martínez de la producció i redacció i Toni González de l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i fer-vos partícips de la nostra passió pels esports de fons.
Tretze, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui damunt la taula de 13?
Anirem a Bagà, l'epicentre del trail amb l'Ultra de Pirineu.
Viatjarem a la Normandia, a França, per saber com va anar la Super League de triatló.
Passarem per Puigcerdà, on s'ha celebrat la Catalunya Bike Race, 3 dies de pur mountain bike.
I continuarem a les muntanyes, però aquest cop al Tirol, a Innsbruck, on el murcià Alejandro Valverde va assolir el seu primer campionat del món de ruta als 38 anys.
També tindrem el Marc Borràs de Salut Esport, que ens explicarà com i de quina manera podem conèixer millor el nostre cos, preparar-lo i adequar-lo per fer allò que més ens agrada.
Parlarem amb el Miquel Blanchard, el triatleta professional de llarga distància a Sabadell, que es troba 5 dies de l'Ironman de Barcelona i que s'hi presenta com a clar favorit a la victòria.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, esports de fons.
Comencem amb ciclisme de muntanya, la Catalunya Bike Race, a la Cerdanya, aquest passat cap de setmana.
El passat diumenge es va posar punt i final a la Catalunya Bike Race, una carrera de 3 etapes de fins a 65 km de recorregut i 1.950 metres de desnivell. Després de completar l'última jornada, Sergio Mantecón ha aconseguit la tercera victòria consecutiva i, per tant, el títol de campió de l'edició. A la categoria femenina, Clàudia Galícia ha aconseguit les dues primeres etapes i ha quedat en tercera posició a l'última. No obstant, s'ha fet amb l'or a la classificació general, seguida de Natàlia Fischer i Mercè Pacios.
Destaquem també que la sabadellenca Sandra Santanyes va aconseguir la victòria per equips. Passem, i continuem amb ciclisme, passem aquest cop però a ciclisme en ruta a Innsbruck, al Tirol.
Després d'una setmana de competició del Mundial de Ciclisme d'Innsbruck, diumenge es va celebrar la prova en ruta èlit masculina. Els ciclistes van haver de fer front a un recorregut de 258 quilòmetres i un desnivell acumulat de 4.670 metres. Alejandro Valverde va començar la carrera com el rival a batre i va complir amb les expectatives. El murcià va creuar la línia de meta en primera posició, coronant-se com a campió del món.
Yo estaba controlando más o menos la distancia y a 350 metros digo, ahora, arranco y no me espero a nadie. Y al final he visto, iba mirando por debajo del sillín para ver por dónde venía y veía que estaban ahí cerca pero no podían pasarme y ya ha sido para mí, ¡buah!, increíble.
A més, ha anunciat que baixarà definitivament de la bici després dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Cal destacar també que el sabadellenc David de la Cruz va fer un paper destacat, com tota la selecció espanyola, per ajudar Alejandro Valverde en els quilòmetres finals per tal de que s'endués el seu primer campionat del món. I passem ara a triatló, la Super League Triatlón. El passat 30 de setembre, a Jersey, a la Normandia francesa, acollia la Super League de triatló, una competició que va començar tot just fa pocs anys aliant el circuit mundial i que agrupa i és reservada només a una superèlit dels millors triatletes del món. El seu format també és particular, ja que es fan, amb unes pauses de 10 minuts, 3 mini-triatlons amb distàncies superexplosives i on la distribució dels sectors, aigua, bici i cursa a peu, s'intercanvien l'ordre. Les distàncies són de 300 metres de natació, 5 quilòmetres de ciclisme i 1,6 de carrera a peu. Cati Zaferes va fer-se amb l'or a la categoria femenina i el francès Vicent Luis a la masculina. Trail, Ultra Pirineu.
Correr la Ultra Pirineu es vivir la experiencia que siempre has querido vivir. When you come here, you get to meet
Aquest dissabte s'ha celebrat l'Ultra Pirineu al Parc Natural del Cadí-Moixeró, una carrera de 110 km i 6.800 metres de desnivell. 12 hores, 35 minuts i 36 segons després del tret de sortida, Jesset Hernández tornava a creuar la línia de meta. I és que el català ja va aconseguir l'or a la primera edició de l'Ultra Pirineu, cosa que s'ha repetit 9 anys després. El van acompanyar al podi el mític Zaid Malik i en tercera posició el gran Jordi Gamito. La categoria femenina la va liderar la russa Ekaterina Mityaeva, seguida de la polonesa Magdalena Laksak i la catalana Roser Espanyol.
I ara que hem repassat el que va passar el cap de setmana passat, anem a conèixer què és el que vindrà el proper.
La propera setmana, Barcelona viurà una de les cites més importants de l'any. El diumenge 7 d'octubre es celebrarà a Calella l'Ironman Barcelona, que celebra el seu desè aniversari. To earn the title, Ironman. A més, aquest any la competició està de doble aniversari i és que la franquícia Ironman, la creadora d'aquest esport, suma 40 anys. Per aquest motiu, la propera setmana farem un programa especial des de dins d'Ironman, perquè en coneixeu els seus veritables protagonistes.
No es podeu perdre també el triatló de Barcelona en distàncies olímpiques, sprint, relleus i supersprint, i també la primera marató de muntanya a Catalunya, la marató de muntanya de Sant Llorenç Savall.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 7:45 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
I dels principals esdeveniments que han passat, s'asseu a la taula el Marc Borràs, que ens visita per segon cop després d'estiu. Ens explicarà com posar-nos les piles de debò i com gaudir d'una manera més acurada d'allò que ens agrada fer.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Aleix. Què tal?
Com estem? Segona vegada que ens visites després d'estiu. Això vol dir que hem de començar a fer encara més bondat i això vol dir que ens vens a explicar com fer millor allò que més ens agrada i més que ara el que passarà aquest proper diumenge, que estarà atapeït de coses. Tenim l'Ironman de Barcelona amb el Miquel allà que estarà lluitant fort. Hi haurà el triatló també de Barcelona amb Olímpic, Supersprint i tot. I tenim la mare de les curses de trail aquí que ens queden aquí properes, que és ni més ni menys que la marató de muntanya de Sant Llorenç, amb la mitja marató de Sant Llorenç de muntanya, i la Mola, ens la coneixem molt. Corre per muntanya és molt maco, però això també té el seu intríngulis.
Doncs sí. Bueno, primer donar l'agraïment a la Marató de Sant Llorenç, perquè jo l'any passat hi vaig estar present i molt agraït. Va ser molt xula, és un bon recorregut. Bueno, la Mola i tots aquells paisatges són fantàstics. També molta sort als que van a l'Ironman, a Miquel Blanchard, al Miqui Teixidor i companyia, que també són amics. I doncs sí, principalment venim a parlar del que després de l'estiu, no? La progressió d'entrenaments que no se solen tenir molt en compte, i és un ABC. Tu sabràs ben bé com comences, no? Després de l'estiu, hosteu, volem fer tot ràpid, acaba l'agost, tenim 2 setmanes per preparar curses. Lo important és no deixar d'entrenar. A l'estiu, poc o menys, fas muntanya, camines, bici, el que sigui, fer una mica d'activitat, perquè parar ben bé 2-3 setmanes complert, que està bé, perquè pel cap és important, físicament és molt dur i tornar a tenir un nivell com els d'abans és complicat. Això ho vull enllaçar amb aquesta mala preparació física que m'hi sol trobar, que acaba amb una lesió. Les lesions de pretemporada són bastant comuns per aquest motiu, perquè no hi ha una ABC amb aquest estiu, no? I sobretot ens trobem amb les lesions de turmell, que és el que m'agradaria començar a parlar avui.
Sí, perquè el que ja no ens ha fet la gent abans d'estiu, ara ja no ho pot recuperar, ja estem de ple amb el fato de moltes coses, això dels objectius grans de final de temporada, i avui ens vens a explicar què podem fer per això tan delicat que és el...
Sí, perquè, clar, les lesions abans d'una cursa... Diguem que hi ha lesions durant tot l'any, lesions tipus, no? Però a pretemporada, abans d'aquestes curses d'octubre, que venen molts esdeveniments, el turmell o una torçada, una rebrincada de turmell és fàcil, habitual, i et trenca el plàning si estàs a una o dues setmanes de la teva cursa, del que sigui, no? Doncs, bueno, què cal fer amb una torçada de turmell aguda? Després, més tard, parlem de les lesions de turmell més cròniques o les lesions agudes. Hi ha un consens internacional que fa molt temps que es va fer, que és l'únic consens que hi ha. Què fer les 24 primeres hores després d'un traumatisme, en aquest cas una torçada de turmell. I tothom està d'acord amb això.
El calor, el fred, allò que tothom diu, què he de fer?
Ah, exacte, sí. Vale? Ara parlem d'això. A partir de les 24 hores ningú es posa d'acord què cal fer, però almenys les 24 hores primeres és important. És el RICE, es diu R-I-C-E, vale? El Rest, Ice, Compression, Elevation. Has de parar, evidentment, has de reposar.
El rest.
L'ice, que és el fred, perquè generes una inflamació i a tu el que t'interessa és que controla aquesta inflamació, no treure. Que ara ho enllaçaré amb allò dels antiinflamatoris, que també
vale,
és una...
Jo això, que està per les teves mans, això ho he... No, petit no, però he viscut aquesta manera de cuidar-ho, sí.
Sí, que és una altra cosa, que ara, si vols, ho enllacem. I la compressió, que també és un altre mitjà físic perquè no hi hagi un volum molt important d'inflamació, i l'elevació, per la gravetat, ajuda a baixar la sang. Vale? El retorn venós.
Que seria el retorn sanguini.
Exacte. Sí. Aquestes són els quatre primers punts que has de fer les primeres 24 hores perquè després l'evolució d'aquesta rebrincada de turmell sigui bona. Parlem dels antiinflamatoris, algo molt ràpid, perquè tampoc vull entrar...
Sí, que això també està bé que ho tinguem clar, perquè...
No vull entrar tampoc en tema de medicaments, ja si volem entrem un altre dia... La pregunta és, la inflamació és important o creiem que és important? Sí o no? Des del meu punt de vista, la inflamació és necessària perquè si el cos te l'està generant és per alguna cosa. El que passa que no és bo ni un extrem ni l'altre. No és bo un antiinflamatori perquè no generes inflamació, no cures, però tampoc l'altre extrem, que és una inflamació molt grossa. Per això els antiinflamatoris els hem d'intentar menguar tot el que puguem i controlar aquesta inflamació magnificada amb mitjans físics. El rest, l'ice, el compression i l'elevation. Seria una mica el que hauríem de fer les primeres 24 hores.
I dins d'aquesta regulació que fa el cos, que ell mateix, per tal de poder treballar la reacció que té el cos, que és fer una inflamació i que llavors en tot cas hem de fer ni que sigui massa ni que treure-la, que és el que seria el costum de prendre antiinflamatori, per tant... Aquí és on, per exemple, el que sabem que alguna vegada hem parlat del tema de l'homeopatia permetria aquesta estabilització natural del cos, és el que tu penses amb això?
Exacte, l'homeopatia el que fa és regular aquesta inflamació, ajuda al procés de la inflamació però la regula, tu la pots fer via externa amb la compressió, amb l'elevació, etc, o t'ajudes via interna i ho pots fer amb les dues maneres. Clar, jo de primeres no recepto...
A les primeres 24 hores faríem el protocol aquest que dius.
Depèn de la pressa que hi hagi. Clar, si és un tio que l'endemà té una cursa...
Per exemple, si avui que estem a dimecres fem un entreno, ens torcem el turmell
sí.
I hem de competir diumenge a Sant Llorenç o haguéssim de competir a l'Ironman de Barcelona.
Exacte.
O al Triatló Olímpic de Barcelona... Com...
S'ha de planificar. Aquí és bueno, s'ha d'ajudar, no? A intentar veure aquesta persona com s'aixeca l'endemà, intentar apurar el tema homeopàtic, el que es pugui. No és dolent, perquè al final és natural i és efectiu, per molt que diguin, perquè hi ha estudis.
Sí, perquè hi ha molta controvèrsia.
Perquè hi ha estudis.
Sí, sí.
Però bueno, això és
un altre dia
en podem parlar.
I podem fer un debat i aquí muntem la...
En podem parlar. Però primerament també mirar... El volum d'entreno que portava aquesta persona, valorar a nivell manual amb un tractament com està el turmell, si és estable, si no és estable, si hi ha hematoma, si no hi ha hematoma, i a partir d'aquí pues, jugar, pues, mira, pues, fem més el RICE o fem el RICE i hem de fer alguna manera a nivell homeopàtic o fem un embenat, no toquem en 3 dies i és una mica valorar-ho personalment.
Llavors, estaríem clar que hi hauria el protocol de 24 hores, les primeres 24 hores, com hauríem d'actuar?
Sí,
és a dir, d'una torçada és el de...
Que això, el RICE ens serveix per tot, eh? Tot el que són traumatismes, cops i torçades, no només del turmell, cosa que estem parlant del turmell.
Que no estem dient trencades musculars o això, és diferent.
També, també ens serveix.
Sí?
Fas una compressió, fas una elevació, fas, i poses fred. Clar, si és una trencada muscular molt profunda, el fred pues només et donarà fred.
Clar.
No t'ajudarà, però no costa res. És una cosa que les primeres 24 hores, si estàs coix i tens dolor, no et costa res.
Perfecte. Llavors, què és el que passaria ara a partir d'aquestes 24 hores? Aquí, com ho encararia el Marc Borràs de Salvo Esport?
Primer, que aquesta persona pugui tornar a caminar, que tota l'estructura funcioni bé, és a dir, que no hi hagin compensacions. Això també en parlem un altre dia. I a partir d'aquí intentar que el lligament sigui el menys elàstic possible, i bueno, jugar una mica amb això, no? Amb el treball de força, amb els embenats i arribar.
Molt bé, Marc. Doncs escolta'm, avui hem après el protocol que més o menys tothom, o que està estandarditzat i que tothom s'ha posat d'acord per aquestes primeres 24 hores. No li desitgem a ningú que hagi d'aplicar-lo ara abans del cap de setmana, però jo crec que ja només tenint clar el que ens has dit, ja podem ajudar molta gent, que moltes vegades fa la torçada o aquesta petita cosa, i que precisament quan estem ja amb el tapering, que diríem del precompetició, ens acostumen a passar aquestes coses a vegades, que és quan ens hi fixem i estem més sensibles, i ja sabem com aplicar-lo. Marc, t'esperem, perquè tens molts temes aquí damunt de la taula i volem que ens els segueixis explicant, perquè hem de treure molt suc a Salvo Esport.
I tornarem.
Una abraçada i fins la pròxima.
A vosaltres.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
I ara que sabem com cuidar-nos millor, ens asseiem amb qui es cuida, entrena i exprimeix fins a la medul·la per competir i rendir al màxim en el que potser es considera la prova més exigent i dura, l'Ironman. Ell és de casa i és el clar favorit a endur-se la victòria precisament a l'Ironman de casa, l'Ironman de Barcelona. No és ni més ni menys que Miquel Blanchard.
Però nosaltres és un plaer, just a 5 dies de la prova mare de totes les proves, l'Ironman de Barcelona, que aquest any celebra el seu 10è aniversari, teníem nosaltres el triatleta professional de llarga distància de casa nostra. És amic nostre, és amic meu particular, i és ni més ni menys que Miquel Blanchard. Miquel Blanchard, bona tarda.
Bona tarda a tothom, com esteu?
Doncs, aviam, nosaltres també estem expectants, i volíem parlar amb tu perquè, si bé la setmana que ve farem un programa especial de 13 al voltant d'aquest 10è aniversari amb qui tots tenim una vinculació especial, amb la prova de l'Ironman de Barcelona, que es celebra a Calella, tu també tens una relació especial, i aquest diumenge esperem que hi tinguis una relació especial, que segur que la tindràs, però volem que ens expliquis una miqueta com arriba el camí cap a l'Ironman de Barcelona, què és l'Ironman de Barcelona per tu en el bagatge que hi ha hagut fins ara, i com l'afrontes, i com és això de tenir el cartell de clar favorit, i més quan aquest any ha canviat el sistema de classificació pel Mundial de Kona, on una victòria significa tenir el bitllet de Kona de l'any que ve. Sense pressure, però com estem, com arribem, què és i cap on anirem?
Carai, tu, quina pregunta més punyent. No, punyent no, però és una pregunta realment molt complicada, perquè, bueno, comencem pel principi, no? O sigui, l'Ironman de Barcelona per mi és una prova especial, primera perquè és a casa nostra, segona perquè Ironman és una prova que, com tots sabeu, és la prova reina i la prova mare del triatló i la prova reina de la llarga distància, i de manera que sempre m'ha inspirat quan era sobretot doncs, un triatleta de categories inferiors, i sempre m'he emmirallat molt amb aquells esportistes que la podien realitzar. I d'altra banda, doncs, la vinculació especial amb l'Ironman Barcelona és gràcies als germans Pérez, que també, bueno, són organitzadors i entrenadors i persones molt vinculades en el triatló català, i que han vist créixer molts dels triatletes que actualment estan competint en categories absolutes i dels quals m'incloc. Per tant, és una prova doncs, que em fa especialment il·lusió, i a més està molt, molt i molt ben organitzada. I com molt bé ha dit l'Aleix, aquest any doncs, és especial, no? Perquè el sistema de puntuació pel rànquing mundial ha canviat. Abans era com un rànquing semblant al del tennis, no? Que havies d'estar dintre dels 50 millors o dels 50 millors classificats d'aquest rànquing. I aquest any pues, va per posicions, no? O sigui, a cada prova pues, se li otorga un cert nombre de posicions. En aquest cas, Barcelona només n'hi ha una, que seria pel primer masculí i per la primera fèmina. De manera que això, clar, quan ho penses i a sobre, pues, si portes dues setmanes que et van, pues, et van mig dient que parteixes com a favorit, doncs, clar, la imaginació és màgica i és molt temptadora, no? I clar, moltes vegades pues, no us diré que no, que se m'escapa el somriure per sota el nas i m'imagino pues, la millor de les millors proves que he fet a la meva vida, de manera que clar, si sortís tot bé pues, seria un èxit rotund, no? Perquè obtindries pues, una classificació pel campionat del món de Hawaii de l'any 2019, cosa que podries tenir ja la temporada feta, i d'altra banda pues, està pues, a les posicions més avantatjades d'una de les proves amb més prestigi del nostre calendari, del calendari català i calendari nacional. Clar, tot això sí que genera certa pressió, però penso que la sé portar força bé, me l'aprenc amb diversió i amb alegria. No tots els dies es pot dir que ets un favorit en una prova i bueno, això ja és una cosa que ja li podré explicar al meu fill i que de ben segur que li agradarà, serà com un conte. I si aquest conte pues, acaba bé, doncs ho celebrarem tots junts i ja us dic jo que us faré partícips d'aquesta gran prova. I si més no, si no ha de ser pues, de la manera que a mi m'agradaria que fos, com a mínim pues, que la disfrutés i que pogués donar el meu 100, no el 100, sinó el meu 120%, i saber que tots els fruits que havien de sortir han sortit després de tots aquests esforços que he fet durant tot l'any entrenant sota les ordres del meu entrenador.
I aquesta temporada, que ens expliques també una miqueta el bagatge que et porta fins avui estar això a 5 dies del teu campionat particular de casa en el que seria la màxima franquícia i en una, el que tothom diu, la segona prova amb més participació a Europa en un Ironman. Per tant, tenir el cartell de favorit en una prova així no és casual, sinó que és sinònim de que has fet una feina molt bona durant tots aquests anys. Doncs explica'ns una miqueta com ha anat això.
Bé, doncs pues, si recapitulem, si no calculo malament, aquest any serà la meva sisena participació en aquesta prova. Com molt bé ha dit l'Aleix, va ser això el 2011, a finals de 2011, quan vaig participar no era Ironman sinó que era Challenge, i sí que és cert que realment va ser una prova que em va sortir rodona i vaig tenir la sang freda perquè el meu antic entrenador bueno, havíem acordat això, no? Que més o menys a la meitat de la marató pues, plegar en símbol de fer un bon entreno i un entreno pues, molt semblant a lo que és els ritmes de competició reals. Però clar, no ens haguéssim imaginat mai que ens estigués sortint tan bé, no? I al final pues, jo vaig fer el que havíem acordat, que era retirar-me més o menys al quilòmetre 21, i en aquells moments anava en segona posició, cert? I bueno, potser és un error d'aquells que...
Bueno, vas fer cas.
Que, sí, vaig fer cas, però és d'aquelles coses que al final, si et trobes bé, has de tirar endavant i has de fer el que et surti en el moment, no? El present. Llavors ja, perquè el cos humà és molt estrany i és totalment imprevisible, no? Sí que pots fer alguna estimació aproximada, però mai serà al 100%, no? I de fet, en aquest cas pues, va ser així. Allà em vaig trobar superbé i en canvi pues, un mes després que tenia el campionat del món pues, no, les sensacions no van ser ni molt menys.
Bueno, que vas tenir un campionat del món una miqueta...
Sí, va ser molt descafeinat, però bueno, no, les sensacions no acompanyaven tant com a Barcelona el 2011. Després del 2011 vaig participar el 2013 perquè el 2012 vaig trencar la clavícula i llavors el 2013 vaig fer una gran actuació que vaig fer en cinquena posició, tampoc era Ironman, em sembla, o era el 2012, perdó, era el 2012, bueno, no ho recordo ben bé, però era el 2012 o el 2013, i vaig fer una bona actuació, que vaig fer cinquè i era campionat d'Espanya, I llavors ja va ser les properes edicions sí que van ser les d'Ironman. Exacte, va ser 2012, 2013 em vaig trencar la clavícula i 2014 ja vaig tornar a competir una altra vegada, que sí que ja era franquícia Ironman. En aquell cas vaig fer segona posició, però, darrere del Clemente Alonso.
Que va ser un frec a frec.
Va ser un frec a frec molt ajustat. Llavors, el 2015 va ser una tercera posició. 2016 va ser una cinquena posició.
I el Kona on l'estàs ficant ara? El Kona? Quan vas estar a Kona?
El Kona va ser el 2015.
Clar.
Bueno, no sé si ho he dit bé, però bueno. Total, la progressió va ser aquesta. O sigui, va ser...
Tenim un cinquè, tenim un segon...
Un cinquè, un segon... Perdó, un quart, un tercer... I l'últim any vaig fer un quart. Que l'any passat vaig fer quart. I, bueno, realment sempre ha sigut una prova que m'ha sortit força bé i és una prova pues, que, com diuen, juguem a casa i les condicions són molt favorables. I, bueno, i jo només espero que aquest any com a mínim es repeteixin i es repeteixin les sensacions, no? Les sensacions aquestes de bueno, d'estar fent una bona cursa i independentment del resultat final, i és el que dic, no? Si ens acompanya el resultat, millor que millor, i si no, pues, ja sabeu que com avançava de llenc m'hi hauré deixat la pell.
Escolta'm una cosa, què és el que aquest any, repassem una miqueta el que has competit aquest any, com ha anat fluctuant el teu estat de forma al llarg de la temporada i com arribes ara ja estrictament en l'àmbit físic, com arribes aquí?
Jo crec que aquí arribo molt bé, arribo en molt bones condicions, i probablement és perquè potser, evidentment, pues que el meu fill ara fa poc va fer 2 anys i han sigut pues, 2 anys pues, una miqueta complicats amb el tema del descans, que no l'he pogut respectar, i potser aquests últims mesos han sigut els mesos on la cosa s'ha normalitzat més, no? Llavors jo crec que ho atribueixo això, que potser he assimilat una miqueta millor els entrenaments.
I crec això, no? Que d'aquesta manera pues, arribo potser en les millors condicions d'aquesta temporada, i sobretot el fet de jugar a casa, que us convido a que vingueu a veure aquesta prova perquè la teniu aquí al costat de casa, i a més és una prova que realment és espectacular i l'organització és excel·lent. I ja et dic, jo només penso que m'hagi de sortir pues, el millor dels entrenaments i sobretot disfrutar d'aquesta carrera i d'aquesta festa del triatló que es fa aquí al costat de casa nostra.
Doncs ja ho heu sentit, el Miquel ho té tot a punt, el Miquel està llest, el Miquel està preparat, el Miquel ho donarà tot, i ara el que us convidem des de 13, i el Miquel també ja l'heu sentit, és que pugueu viure-ho en viu, realment val la pena, agafeu el transport públic fins a Calella, a 1 quilòmetre de l'estació teniu tot l'epicentre de la prova, hi ha unes grades espectaculars, pantalla gegant, i podeu viure-ho, surt a les 8:08 del matí i heu de comptar que són 8 hores de prova, per tant, viure aquest ambient, hi ha milers de persones vivint, hi ha animació, hi ha música, és un espectacle, i en cas que no poguéssiu arribar a Calella, no us hi pugueu atensar, estigueu on estigueu, es fa la retransmissió totalment en directe via streaming, Ironman Live ho trobareu, i podreu seguir la cursa. Nosaltres hi serem, i nosaltres la setmana que ve farem l'especial 13 des de l'Ironman de Barcelona, el seu 10è aniversari. Miquel, com diem sempre, volem, no et desitjarem sort, sinó que desitjarem justícia i volem gaudir d'aquest espectacle i amb tu com protagonista. Fins diumenge.
Gràcies a tots i espero que el resultat ens acompanyi i ho puguem celebrar tots junts. Moltes gràcies.
I fins aquí el 13 avui. Hem repassat l'actualitat, hem rebut els consells de salut i entrenament del Marc Borràs de Salo Sport, hem parlat amb el Miquel Blanchard a 5 dies de fer l'Ironman de Barcelona i us hem convidat a tots a viure de ben a prop el proper programa que farem precisament des de Calella, epicentre del triatló de llarga distància, on el nostre triatleta és el clar favorit a endur-se la victòria. Hem de fer claca i animar-lo.
I recordeu que podeu escoltar totes les temporades de 13 a radiosabadell.fm/programes. I recordeu també que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 14:45 del migdia i el diumenge a 16:45 de la tarda.
Esperem que aprofiteu aquesta setmana al màxim i que gaudiu aquest clima que no acaba de ser de tardor. Avui hem comptat amb la col·laboració de Clàudia Martínez a la redacció i producció i de Toni González a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 8:15 al vespre, aquí, a la taula de 13.